Aquí, Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Seguim al Catalunya Vespre Esports. Falten 8 minuts per arribar a les 9. Les notícies de les comarques lleidatanes ara. Daniel Badia, bona tarda.
Hola, bona tarda. En futbol, la Unió Esportiva Lleida va encadenar ahir la segona derrota seguida a la Lliga en perdre per 2-1 a Badalona. Aquesta derrota allunya el Lleida a 6 punts de les posicions de promoció d'ascens a falta de només 8 jornades pel final de la Lliga. Igual que en l'anterior partit al camp de l'Orihuela, el Lleida no va mereixer ahir la derrota a Badalona, però l'entrenador Emili està convençut que l'equip sabrà superar aquesta doble ensopegada.
Crec que ens aixecarem i ràpid. No tenim massa temps de queixar-nos o de pensar, de mirar enrere, no? De ser positius, pensar que estem treballant amb una gran actitud i amb bastant bon joc i que queden per davant molts punts i ara hem de mirar en positiu, intentar seguir fent mèrits cada diumenge i procurar, bueno, que ens serveixi d'estímul per ser millors la setmana que ve i ser més efectius, que ara és una mica el que ens està costant més.
Segons el tècnic de la Seu, el Lleida ha d'anar ara partit a partit sense fixar-se objectius a llarg termini i nega que tingui independència dels gols de Rayo.
És una qüestió també a vegades de confiança, de que estem una mica més tranquils a l'hora de fer aquesta rematada final, però bé, hi ha altres jugadors, a part del Rubén, que estan capacitats per fer gols i ho faran, no? No ens hem de capficar amb això, ni ell s'ha de pressionar en excés. Sempre és el més difícil del futbol és acabar les jugades i crear-les. Ara, almenys les estem creant, doncs hem de perseverar i treure pressió també a aquest noi, que ens ha donat molt durant tot l'any i segur que els últims partits ens tornarà a donar moltes alegries.
El pròxim partit de Lliga, el Lleida el jugarà dissabte que ve a casa contra l'Sporting Maones. Mentrestant, els jugadors de Lleida Bàsquet reconeixen que divendres passat van fer el ridícul davant l'equip canari de La Palma i que dimecres, altre cop a casa, contra el Melilla, tenen una nova oportunitat de redimir-se davant dels seus aficionats. Josep Maria Perelló.
A l'hora d'analitzar què li passa a l'equip són molt els factors que s'han de valorar. D'una banda, la renovació de la plantilla, que ha perjudicat el joc de l'equip, i de l'altra, hi ha la qüestió econòmica i, finalment, la falta de relació entre l'equip i els directius del club. Sentim el base Josep Maria Guzmán.
Hem tingut problemes en tots els sentits, ja sigui pues, en directiva o econòmica o la plantilla. Jo crec que aquest equip, si no anem tots a una o no va tot bé, és fàcil buscar que caigui en una, no de pressió, però sí que en una dinàmica negativa en el sentit del joc. Quan arriba un mal moment, si no estem tots a una, pues, sí que es nota. No? I vulguis o no, pues, el no tenir una relació directa amb la gent de la directiva, pues, sí que alguns jugadors pues, es troben una mica pues, que no saben on estan.
Josep Maria Guzmán reconeix que esportivament divendres no va ser el seu millor dia. Ell mateix ho qualifica així.
Vam fer el ridícul com a equip i com jugador individuals. Jo crec que ningú sap el per què, però sí que sabem com arreglar-lo. No? Lo millor que podem treure aquesta setmana és que juguem dimecres.
D'altra banda, des d'avui fins al dia 31 de març s'hauria d'exposar públicament el cens electoral per a les eleccions a la presidència del Lleida Bàsquet. Un cens que serà molt curt perquè només els 6 directius que té l'entitat són els únics socis amb dret a vot, ja que els abonats d'aquesta temporada no són socis del nou club. Per tant, si encara queda algú amb ganes de presentar una candidatura, s'haurà d'espavilar a donar-se d'alta com a soci. De moment, no hi ha cues ni per fer-se soci ni per presentar candidatures. Si algú es vol presentar, té temps des de l'1 al 12 d'abril i el dia 18 d'abril s'haurien de fer les eleccions. Si només hi ha una candidatura, el mateix dia 18 seria nomenat a la nova junta directiva. Recordem que els actuals directius de Lleida Bàsquet són els mateixos consellers de la Societat Anònima Esportiva i els responsables de la Fundació Lleida Bàsquet, que tant dèficit acumula al voltant dels 4 milions d'euros.
Falten 4 minuts per arribar a les 9 del vespre. El ple de l'Ajuntament de Tàrrega ha d'acordar aquesta nit posar el nom del futbolista internacional de Vila-real, Joan Capdevila, als dos camps de futbol municipals de la localitat. Tàrrega, Jaume Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'històric Camp de la Plana, on hi juga la Unió Esportiva Tàrrega des de l'any 1956, passarà a anomenar-se Camp de Futbol Joan Capdevila Méndez. Així ho aprovarà avui l'Ajuntament en ple després d'atendre una petició ciutadana encapçalada per l'expresident del Tàrrega, Antoni Tàsties. L'iniciativa va rebre el suport de diferents associacions, com la mateixa Unió Esportiva Tàrrega o l'Escola de Futbol de la Ciutat, i pretén retre homenatge al campió mundial Joan Capdevila. L'alcalde de Tàrrega, Joan Amèzaga, explica per què han decidit aprovar aquesta proposta.
Tenen no només els mèrits esportius del Joan Capdevila, sinó també doncs, els valors personals que en Joan Capdevila té, la seva vinculació amb Tàrrega, sempre ha fet bandera del seu targarinisme i la seva col·laboració amb les entitats esportives de la nostra ciutat.
El canvi de nom es farà oficial especial quan el jugador del Villarreal acabi l'actual temporada i pugui venir a Targa, on es farà un acte commemoratiu. Capdevila, de 33 anys i amb 374 partits a primera divisió, sempre ha reconegut que el seu objectiu és retirar-se a la Unió Esportiva Targa i es podria donar la circumstància que jugués al camp amb el seu propi nom.
Gràcies, Jaume. El pilot de moto de Cervera, Marc Márquez, no va tenir un bon debut gaire lluït al Mundial d'aquesta temporada i a la nova categoria de Moto2. Márquez va caure i no va poder acabar la prova de Qatar, tot i que afortunadament no es va lesionar. El seu mànager, Emili Alzamora, lamenta aquesta estrena i ho valora amb l'enviat especial d'aquesta emissora mundial, Damià Aguilar.
Bona tarda, Marc Márquez ha demanat perdó un miler de vegades i ho faria moltes més si pogués redreçar la caiguda del Losail, però no pot ser i n'haurà d'aprendre. L'equip i el mateix pilot han fet una feina de 10 durant tot el cap de setmana, però la caiguda a la cursa del Moto2 ho va esgarrar tot. Ho comentem amb l'Emili Alzamora.
Tu saps tan bé com jo que són coses que passen a les curses. Vam plantejar la cursa amb una bona sortida, amb una mala sortida, sabent que tot era nou. Home, sens dubte, poder li han pogut les ganes, està clar, no? És un pilot amb molt talent, molt jove i que té molt per aprendre, però ja et dic, també a vegades aquestes coses han de succeir per aprendre i jo crec que ha pres bona nota i al final hem de buscar la part positiva, no? del Gran Premi, que sobretot no s'ha fet mal i ha sigut molt competitiu.
Pròxima cursa Gran Premi d'Espanya a Jerez el 3 d'abril.
Gràcies, Damià. L'atleta d'origen marroquí Estolar de Lleida i el Andersen va acabar al lloc número 16 al Mundial de Cross que ells va disputar a Punta Umbria, a Huelva. Va arribar molt cansat i va necessitar més de 20 minuts d'assistència mèdica.
Sí, ahora estoy recuperando de la prueba. Ayer en la competición había mucho calor y había mucho nivel en la carrera. Salí con el grupo de cabeza durante 8 kilómetros y a faltan 2 vueltas perdí 3 puestos. Iba al día apenas de 16. Estoy muy contento por este resultado.
L'Andersen, campió d'Espanya i subcampió d'Europa de cross, prepara ara la seva participació a la Marató d'Hamburg, que es disputarà el mes que ve.